I ara nosaltres, Marisa Saavedra, ella és diputada nacional per la província de Castelló d'Unides Podem. Molt bon dia, Marisa.
Hola, bon dia.
El seu company, Alberto Rodríguez, diu que abandona Podem i acusa el PSOE de robar-li l'escany.
Bueno, és una manera molt resumida de dir l'assumpte, que jo crec que molta gent de la ciutadania està seguint-lo. I molta gent està escandalitzada i molts juristes, el que és més important, perquè tots podem opinar més o menys coneixement del tema, però són molts els juristes, també de l'àmbit del Partit Socialista, a dir, ideològicament del Partit Socialista i diputats del Partit Socialista, com Donel Orza, que han manifestat el seu escàndol pel que ha passat. Estem parlant d'una sentència, jo voldria recordar a la gent que el primer, anant a l'inici, una sentència, en dos vots particulars dels jutges que diuen que això no estava demostrat, perquè realment s'ha condemnat a Alberto Rodríguez sense proves, més en proves en contra, perquè realment els vídeos que se van aportar i altres policies que estaven allí, etcètera, etcètera, ningú va poder dir, no se va poder demostrar que Alberto Rodríguez li pegara una patada a este senyor o que estiguera en el moment, en el punt, este un dia ahí que li havien pegat. De manera que estem en el que diuen molts juristes d'una absoluta inseguretat jurídica quan resulta que la paraula d'un senyor que diu que allà el 2014 un diputat li va pegar, que és de Podemos casualment, no? Casualment anem a dir, li va pegar una patada, no s'ha pogut demostrar de cap de les maneres, n'hi ha forces en contra, n'hi ha proves en contra i declaracions en contra fins i tot de tres policies, però això va endavant. I després d'això resulta que la sentència no determina que se li lleve l'escó a este senyor, a este diputat, que representa més de 600.000 canaris, i la sobirania popular està en qüestió en aquest moment, i resulta que en una sentència que acaba sent una multa de 45 dies, per la qual només que podria impedir-li que si en aquests 45 dies se convocaren eleccions, el sufragi passiu que es diu, pues no se presentara, però no determinava en cap moment la sentència que se li llevara l'escó. I això és el que acaba sent en una deixadesa, també nosaltres pensem que en una complicitat, no sabem fins a quin punt volguda o per incapacitat, però la senyora Meritxell Batet ens ha deixat realment en mal lloc al Congrés, al Parlament, a la sobirania popular, sometent-se realment al que deia el senyor Marchena, que és un senyor al que ja des d'Europa li han cridat l'atenció per sentències absolutament desnortades, no acords a la justícia, a la jurisprudència, com quan va denunciar el senyor Atutxa, però quan venen les sentències d'Europa posant-li la cara roja, això ja no se pot, evidentment, no se pot anar enrere i restituir els drets que s'han vulnerat, i no només això, sinó que este senyor continua ahí fent política.
En este cas, Rodríguez anuncia que anirà fins i tot al Tribunal Europeu dels Drets Humans, no?
Sí, i els juristes, els equips jurídics diversos i els juristes de tota mena, el senyor Martín Pallín, que és magistrat de mèrit del Constitucional i del Supremo, etc., diuen, això en Europa, òbviament, ho tenen guanyat, com està passant en altres sentències, perquè per desgràcia la justícia al nostre país està quedant a un nivell horrorós de credibilitat, quan resulta que contínuament en moltes sentències des d'Europa se li diu que s'estan vulnerant els drets de ciutadania, els drets humans, i li posen la cara roja. Ens posen com a país la cara roja, però tenim a jutges d'aquest estil que estan, anem a veure, que tenen una relació claríssima del Partit Popular i que estan fent política des de la justícia. Això és molt, molt greu.
En aquest cas, Rodríguez no va aclarir si presentaria esta querella contra la presidenta del Congrés, la socialista Meritxell Batet, però si el grup ha presentat alguna querella?
No s'ha presentat. En el grup el que se va publicar és que anava a fer-se i en la direcció del partit el que se va plantejar, l'equip jurídic que està en el cas del tema, el que van plantejar és la possibilitat, com que era un dels escenaris possibles, estudiant tots els termes de l'assumpte, no s'havia tancat, i aquest tema no s'ha tancat, és una de les possibilitats.
També algo que era xocant era, i el dia li canvia l'idioma, que la gent entenga que eren paraules d'ell, si yo no me apellidara Rodríguez, si no fuera un pibe de barrio, de aquí, de una zona obrera, de familia obrera, si no fuera canario, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si fuera de otra circunscripción o si tuviera un apellido compuesto? Pues él mateix se contesta y digo, la sensación que tengo yo y que creo que tiene muchísima gente es que esto no hubiera pasado.
Claro. Ahí yo torné a decir que hay muchos juristas que parlen de la justicia como una charcha que realmente dice que pilla los chicotets, pero que dice pasar a las grandes. Y yo creo que eso todo el mundo tiene claro avui, que resulta que ni una absoluta impunidad para molts delictes, delictes societaris, delictes de corrupció política tremendos en aquest país. Tenim el senyor Casado allí en el seu màster regalado, anem a dir per cas, i tenim ahí a gent de l'ultradreta de apellidos compuestos, com diu Rodríguez, Alberto Rodríguez, que tenen que realment han estat imputats i han tingut han sigut acusats de delictes, pues la senyora Villacís, per exemple, per falsificar una certificació dient que era arquitecta sense ser-lo, i que ara la justícia el que diu és que aquesta falsificació era tan burda que no podia aspirar a enganyar a ningú, con lo cual no veu delicte. Estem parlant de que una justícia que el senyor, bueno, ells ho van dir, el senyor Marchena, en totes les paraules, quan va dir que i el senyor Cusidó va ser en aquell moment el que va dir que el PP tenia amarrada la sala del Constitucional per darrere. La tenia amarrada perquè són jutges de la seua corda i per desgràcia s'està demostrant en aquest país que estan fent política. L'altre dia també hi havia unes declaracions dient que tot el del Partit Popular, d'un dirigent del Partit Popular, que dia que la justícia estava en ells, ho diuen en totes les paraules, aquí ja no se dissimula res, i trobem en què així n'hi ha sentències absolutament injustes, incomprensibles, com la d'Isa Serra també, una representant nostra a la Comunitat de Madrid, que després Europa les tirarà enrere, s'estan vulnerant els drets humans, els drets d'aquestes persones, però sobretot el dret de representació política de tot l'electorat, perquè una vegada que això se declara que per Europa, que això serà així, que no és arreglo a llei, aquesta sentència, dona igual, ningú li restituirà aquest diputat a els canaris.
Sí, el que passa és que ell amenaçava en allò de que van a donar en este cas van a potenciar molt Podemos en Canàries i diu que ell, palabra sexual, a ver si resulta que cuando volvamos vamos a ser en lugar de decenas de miles, centenares de miles de votos.
Bueno, aquí jo crec que d'alguna manera primer, si està fent en això que està passant, més enllà de que hi hagi una persecució política clara a Podem i a Unides Podem, jo crec que tot el món ha vist claríssimament com totes les denúncies que s'estan fent sense cap fonament, de finançament en Venezuela, que no sé quantos mil coses, que se van arxivant. Mentrestant, jo vull cridar a una reflexió. S'està utilitzant de manera torticera, anem a dir aquesta paraula en castellà, la justícia, els òrgans judicials, s'està pensem en tots els recursos, me referís econòmics i humans que s'estan dedicant a tot aquest seguit de denúncies falses que són únicament per posar-nos en la picota, per a tindre tertúlies, per a tindre portades de diaris, per a tindre parlant de que s'és acusat a l'altre, que quan s'arxiven ningú s'entera. Entonces, així està en qüestió la persecució claríssima, una força política que posa en perill, entenen alguns privilegis d'alguns que vivien molt bé, però a més està en qüestió la democràcia. En aquest sentit, jo crec que Rodríguez el que volia dir, pense que, bueno, pot traslladar això, no? I molts pensem que en la mesura que cada vegada més estan passant de frenada, que se podria dir, i s'expressió...
Estan fent el contrari, el millor del que pretenen.
Està quedant més evident l'abús que s'està fent de la justícia per fer política i la persecució, una força política. Jo crec que molta gent diu, pues algo està passant si aquí tants poders mediàtics i econòmics i judicials estan fent front a una força política xicoteta com nosaltres.
La possible querella Batet i el xoque per la reforma laboral, allò que està fent que se tense molt la corda dins del govern de coalició.
Sí, sí. Sí, està la cosa en un moment delicat. Jo no crec que estigui en joc, no pensem que estigui en joc el govern de coalició, perquè tenim així realment una missió molt clara que fer i és algo valiós a preservar, òbviament, però estem en un moment delicat perquè aquí passa que la reforma laboral no és un empenyo de la senyora Yolanda Díaz ni és un empenyo d'Unides Podem. Només està en l'acord de coalició. I jo recordo a tot el món que l'acord de coalició vincula i se va signar pel Partit Socialista, pel senyor Sánchez i el senyor Iglesias, i és una qüestió que ens vincula. N'hi ha un treball ja de 7 mesos ahí del diàleg social en el que s'està treballant, i clar, no pareix de pareix raonable que en aquest moment era el PSOE, el Partit Socialista, estiga qüestionant el lideratge que pot tindre, en aquest cas, la ministra de Treball, com és obvi, en una matèria com és el diàleg social en els sindicats i la patronal i la derogació de la reforma laboral. De manera que nosaltres, evidentment, sembla que s'està, entenem que s'està reconduint la situació perquè no té cap sentit que el Partit Socialista, o bé perquè vulgui descafeinar la reforma, cosa que no seria en absolut admissible, o volguera començar de zero, que tampoc ho seria, o que vulgui, no sé, no sabem si protagonitzar un titular positiu per a aquest govern, per cap de les raons és justificable que ningú neixen al seu soci de govern, a Unides Podem, o a la ministra que està liderant aquesta qüestió, perquè és del seu àmbit. Nosaltres, des de llavors, algú entendria l'altre dia, el senyor Iglesias, en una tertúlia, ho diria molt clarament, algú hauria entès que ell, quan era vicepresident, i en matèria, bueno, l'agenda 2030, que és molt transversal en molts, que ell diguera, pues mira, jo vull que està en la negociació d'aquest tema sanitari de les vacunes, o en aquests temes que tenen que veure en la Casa Real, o de la fiscalitat, o de les mesures d'economia, o sigui, de la privatització de Bankia, m'entenen? Molta gent diria, home, però este home no se vol posar. Bueno, pues cada una de les carteres que té.
Exacte. El que ocorre és que, d'alguna manera, quan se brilla en excés, se llama un poc l'atenció. En excés, suposo que per ells que han vist que,
en aquest cas,
Yolanda estava un poc en el punt de mira de tots els espanyols. També està en el punt de mira de tots els espanyols la quantitat d'impostos. A veure, si Unides Podem ens diu que és un partit que ve a lluitar perquè no hi hagin impostos, què està passant quan ens enterem de totes aquestes coses?
Clar. Pues nosaltres, per al que lluitem, és perquè no hi hagi injustícia fiscal que n'hi ha en aquest país. En aquest país jo crec que l'escàndol, que no se li dona prou, crec jo, protagonisme, anem a dir, mediàtic, això dels Pandora Paper, bueno, els últims eren, sí, Pandora Paper, també el de Panamà, etc., se posa en evidència que n'hi ha moltes fortunes, moltes grans empreses, bueno, molta gent rica, no? En fi, ahí està també el nostre rei emèrit, però bueno, n'hi ha moltes grans corporacions que evadissen impostos, que s'ubiquen, que tenen els seus domicilis per a no pagar impostos fora d'aquest país, i grans corporacions que tenen 1000 sistemes, el que es diu d'elusió fiscal, que ja no és evasió, és elusió fiscal, la SICAP, tenen 1000 sistemes per a evadir impostos i acaben pagant entre un 1% i un 4% dels impostos. Quan resulta que aquí la gent treballadora, que té la nòmina, la gent autònoma, les peluqueres, la gent que té un xicot de comerç, les pimes, estan controlades, anem a dir, i estan pagant un excés d'impostos, quan resulta que així tenim les grans empreses milionàries, els grans milionaris que no paguen impostos. Nosaltres, jo vull recordar a la gent que, a veure, el primer hem de salir del discurs, impostos, impostos, no. Els impostos són imprescindibles per a mantindre l'estat de benestar i no tots volen que ara n'hi ha una catàstrofe com la de Palma i ahí està l'administració pública per atendre a la gent. Hem tingut una pandèmia i tenim la sanitat pública, tenim les ajudes als autònoms, tenim els ERTEs, tenim tot això, se paga, són diners públics imprescindibles per a una societat. Però anem a veure, els impostos són necessaris però han de ser justos. I això no ho dic jo, no ho diuen nosaltres, ho diu la Constitució. Progressivitat fiscal, això vol dir que pague més qui més té. I acaba dient que ara vinculat a esta, bueno, esta, el millorar la justícia fiscal està en l'acord de govern, signat pel PSOE i per nosaltres, i recorde que vinculat a estos pressupostos generals de l'Estat està l'acord de que, això se posa en marxa ja, és que a partir d'ara les grans empreses paguen com a mínim el 15% de l'impost de societats. Ese és el mínim i això és una cosa que està plantejant la OCDE, l'administració Biden i molta gent de fora d'este país, aquí ens diuen bolivarians, perquè diuen que els rics paguen impostos, però no pot ser que paguen un 1% o un 3% grans empreses que en beneficis milionaris, els bancs, i la gent treballadora i els autònoms i la gent en un xicot de comerç està fregida a impostos. De manera que nosaltres diem justícia fiscal i ara a partir d'ara donarem un pas important gràcies a l'acord de govern, i aquí ho hem peleat molt en aquest acord de pressupostos perquè almenys paguen un 15%.
És que jo me fa l'efecte que, clar, quan fan coses com, per exemple, la notícia d'última hora que ha eixit avui de prohibir la publicitat de xocolates, dolços, postres, galletes, sucs, gelats dirigits a xiquets, vostè sap la quantitat de diners que pedran aquestes plataformes informatives perquè no és que en aquests anuncis, és que és una cosa molt arriesgada, és dir, després no volen que... Després volen que els traten bé, els mitjans, és que clar...
Ja. Bueno, hi ha mesures que jo, a més, vull dir que són mesures que s'han que tenen que veure en la salut, eh? Que són indicadors, i, o sigui, venen indicades per l'organisme, la OM, ui, com es diu, la OS, ui, l'organització, la OMS, Organització Mundial de la Salut, són indicacions des de la ONU, que està vinculada a la ONU, i són campanyes que s'estan fent a ment a tres països, i jo crec que se pot escandalitzar molt en el tema, quan se va parlar, sí, de la carn, etcètera, del consum, dir, de carn, etcètera,
això, etcètera. Jo li dic l'exemple, sí, sí, sí. Nostre, per exemple, no? Sí, el d'esta, sí, casa. Sí. Nosaltres no tenim, com les televisions i ràdios nacionals, que sí que tenen marques determinades que fan publicitat. Així nosaltres, la publicitat és d'una altra forma, és una publicitat més, sí, de, sí, sí, l'empresari més menut, per tant, no té un producte, sinó que se ve en la casa. En aquest cas, quan decideixen que no n'hi hagin publicitat de cases de joc, a nosaltres les cases de joc es lleven la publicitat.
Clar.
De moment, no ens cau bé, perquè és un ingrés que deixa d'entrar a la ràdio. Sí, però avui hem tingut el debat així a les començades del programa i un Víctor se queixava perquè ell és de futbol, però Maria deia, ojo, perquè cada volta els que juguen són més menuts i acaben creant ludopotes en potència.
No, és que és un problema gravíssim que tenim com a país, clar, bueno, com a societat, més ample, de ludopatia, gravíssim.
Què haver pogut fer esta casa? Bueno, doncs com ha sigut Unides Podem el que s'ha fet això, no els entrevistem més. Haver sigut, pues, clar, haver pogut prendre la represàlia. Després vostès se queixen, sí, de que les grans plataformes no els criden i no informen, si informen quan els posen o quan n'hi ha simplement una sospita sobre algo que fan, i si quan això arriba als tribunals s'arxiva, no ho diuen. Pues com ho tenen que fer si vostès són els que...
Els, bueno, posem que... en qüestió els beneficis d'alguna gent, però anem a veure, n'hi ha que posar l'interès, el bé comú, té que estar per damunt de tot, en un país, en una societat i en, bueno, en unes mesures de govern.
Sí, però això simplement
no vol dir que... No, n'hi ha que veure, a lo millor, les xicotetes empreses de comunicació. Uh-huh. N'hi ha que veure quins són les fonts de finançament o quina és la manera, fins i tot, una fiscalitat que sigui adequada, per exemple, vull dir jo, que se pot beneficiar al xicotet comerç, o a les xicotetes empreses, o a les xicotetes empreses també.
Però
de comunicació.
Però vostè s'imagina avui, sí, com va caure això, quan tinguin que retirar tots els anuncis de totes les plataformes...
Dirigits a menors, no? Estaves
ojo!
Parlant, no?
Bueno, ojo!
Pues n'hauria que veure les conseqüències, però jo insistís en que n'hi ha moltes...
I sin embargo, se tenen que prendre aquestes decisions...
Però atenent a la salut pública, n'hi ha,
claro,
mesures que no són boniques de...
Claro, al final, Unides Podem, l'electoral hi va votar per un fi determinat, per lo tant, quan veuen que la llum no baixa, que no tenen forma de poder evitar-lo... Per això els demanen allò per lo que s'han posat al puesto.
Claro, claro, i nosaltres estem treballant denodadament, a més, perquè baixi el preu de la llum i perquè se prenguin mesures que ja s'han aprovat al Parlament i s'han d'aplicar, de posar límit, per exemple, als beneficis de les grans empreses. I per això ens estan fregint, i tota la dreta i el PNB també van votar en contra perquè diuen que era un espoli a les empreses.
Ràpidament,
perquè... Hi ha que veure el benefici de les empreses, quin pot ser quan són xicotetes o quan no. Però, claro, en lo de cases d'apostes estàs posant un exemple, uh-huh, on tenim un problema social molt greu.
Tenim un problema social que...
Hi ha que limitar aquesta publicitat. Sí. No pot ser, sí, la manera de finançar, sí, perquè és un problema molt greu.
Ràpidament, avui estan en manifestats tots els citricultors, bueno, tots els agricultors, tots els llauradors de la Comunitat Valenciana, estan concentrats en València, fent una se trobaven a l'estació del Nord, anaven caminant, imagine que està davant de la Conselleria d'Agricultura. Com és l'acord? Com estan aquests acords? Perquè, clar, ells estan manifestats i vostè està en Madrid i suposa que està demanant que aquest acord se respecten els termins que no perjudiquen
claro,
a la Comunitat Valenciana.
Claro. Jo aquí el que recorde per començar, bueno, és un sector, el sector primari és un sector estratègic per a tot, per a un país, per a la sobirania alimentària i en la creació d'empleo i d'ocupació a les nostres comarques, ningú ens té que explicar el que suposa, per exemple, el sector citrícola. Nosaltres estem treballant molt, en, a més en diàleg en aquest sector, estem treballant molt com a part minoritària del govern, però també ahir al Ministeri d'Agricultura, que està en mans del Partit Socialista, perquè s'atenguen a les necessitats d'aquest sector. Aquí hi ha una qüestió, i és que hi ha forces polítiques que diuen donar suport a aquest sector i estan en Europa, estan votant absolutament en contra dels interessos d'aquest sector. Perquè jo vull recordar que el tema, per exemple, de l'acord de Sud-àfrica, que estem demanant que es revise, que se tinga en compte quin estatus...
Ara,
i nosaltres estem demanant que se tinga en compte els interessos d'aquests sectors que queden absolutament perjudicats, però jo tinc que dir que nosaltres vam votar en contra. I no així forces polítiques que ara diuen que donen suport al sector i que en Europa voten sempre positivament, o sigui, afirmativament, a tractats com aquest o com el de Vietnam per aportar l'arròs, ho recorde, de l'altra part del món, quan tenim l'arròs aquí, o que se porten els cítrics de Sud-àfrica quan aquí se queda la taronja,
que no hi ha un bon control en fronteres.
Exacte, pues tot això
que nosaltres... se permetís que utilitzar el metil en Sud-àfrica i no se permetís així en la Comunitat Valenciana.
Efectivament, no hi ha reciprocitat en les exigències que són moltes per als nostres productors i ninguna per als de fora, de manera que tot això, clar que estem treballant, però jo vull recordar a la gent, bueno, dic més, a més de les iniciatives que d'aquí hem comentat de vegades, que jo he traslladat així al Congrés, i en reunions en el Ministeri, també així en la comunitat, que tenen molts a nivell de la conselleria, que tenen moltes competències, com és normal, en la lluita contra les plagues i el suport a aquest sector pel que estem peleant. A més, nosaltres hem traslladat als nostres eurodiputats en Europa perquè plantegin aquest tema, perquè és més ample que el que diu, bueno, el Ministeri ho ha de reivindicar, òbviament, però volem que en Europa se parli d'aquesta qüestió perquè les fronteres europees no poden estar obertes per productes que venen de fora.
Sí, sí, és molt important.
En plaguicides, etcètera, que estan prohibits aquí i inunden els nostres camps. Però, bueno, jo vull que se parli de les responsabilitats també dels partits que en Europa voten a favor d'aquests tractats, quan resulta que nosaltres no els hem donat suport, això ho saben també els agricultors. Nosaltres hem dit, abans de firmar un acord, s'ha de fer una avaluació de quin és l'impacte en molts sectors, però sobretot en un sector primari estratègic de país.
Marisa Saavedra, diputada nacional d'Unides Podem per la província de Castelló, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres. Fins altra.